prova de valencià organitzada per la SIACOBA, nivell B2. Convocatòria de gener de 2026. Àrea de comprensió oral. Activitat 1. Tot seguit, escoltareu 5 àudios de diferents esdeveniments. Marqueu en el quadern de respostes l'opció correcta de les preguntes de la número 1 a la 5, segons la informació que escoltareu. L'àudio l'escoltareu 2 vegades. Abans, llegiu les preguntes. Fixeu-vos en l'exemple, número 0. Exemple.
Un 15 de febrer se estrenaba la película que salvaría a Disney de la fallida económica, La Ventafox. Els estudis acumulaven un deute de més de 4 milions de dòlars. Fou a Boston, en una premiere tan exclusiva i especial com mereixia la cinta. I no era res en particular que la companyia del tio Walt no haguera fet abans, més bé al contrari. La fàbrica d'animació per excel·lència ho apostava tot a una carta. I va funcionar. La Ventafox, en la versió de Charles Perrault, era quasi una aposta desesperada. En la memòria de tots estava l'antic esplendor de Blancaneus i allí trobaren la clau de l'èxit, adaptant un clàssic i seguint fil per randa el model d'aquella vella glòria de la companyia. Per a fer-ho possible, Disney va confiar l'animació als que després serien coneguts com els Nou Vells, un grup de professionals veterans de l'època de l'antiga Dumbo que comandaren amb diligència cada aspecte de la producció. Vestiren la trama principal de secundaris de luxe, com ara els ratolins, la madrastra o la fada madrina, i deixaren que la màgia fera la resta. El joc de mans va reportar a la companyia una recaptació de 7 milions de dòlars de l'època que posaria els fonaments de potser la dècada més brillant de la factoria Disney. 3 Oscars van portar-se la pel·lícula que començà a reflotar un imperi el 15 de febrer del 1950.
1.
Un 21 de febrer, un britànic anònim es gastava 35.000 dòlars en un grapat de pèls de Beatle. L'any 1967 es va rodar How I Won the War, una comèdia britànica en què va participar John Lennon. En ella, un grup de soldats poca traça tenien la missió de construir un camp de críquet durant la Segona Guerra Mundial. Per al rodatge, l'estètica militar exigia cabells curts, i així comença la història d'avui. Exigències del guió, Lennon es va tallar els cabells a Hamburg, en l'establiment de Klaus Baruch, que, amb visió comercial, va conservar un floc de moño del cantant. A partir d'ací, tot va ser qüestió d'esperar. Fa uns anys, en una subhasta a Dallas, Baruch aconseguí col·locar el grapat de pèls de la celebritat a canvi d'una bona xifra. Tot i això, el quilo de pèl de Beatle resulta econòmic si el comparem amb altres flocs de pèl il·lustre venuts al llarg de la història. El 2007 es pagaren 100.000 dòlars per part de la cabellera del Che Guevara, que conservava un dels agents de la CIA que el va capturar. 39.000 pels cabells d'Abraham Lincoln, el 2012, o 13.000 pels de Napoleó, el 2010. I també hi ha qui el subhasta en vida, això sí, amb finalitats benèfiques, com va fer Justin Bieber, que replega més de 40.000 dòlars que va destinar a una organització en defensa dels drets dels animals.
2.
Un 23 de febrer, el món coneixia el primer mamífer clonat de la història, l'ovella Dolly. Ja tenia 7 mesos quan la van presentar en societat. Va protagonitzar la portada llegendària d'un diari britànic que compliria el món d'esperança, però també d'incertesa. Un èxit per a molts i una fita inquietant per a molts altres. Dècades després, la mirada dissecada de Dolly continua desafiant la curiositat dels visitants del Museu Nacional d'Escòcia. per en falta 277 proves prèvies. A l'Institut Roslin d'Edimburg, Ian Bilmuth i Keith Campbell obraren el miracle en aconseguir la viabilitat d'un embrió gràcies a les tècniques de clonació. 148 dies després, naixeria un animal amb les mateixes característiques genètiques de l'exemplar donant. Amb ella també s'albirava una nova esperança que molts veren més prop que mai, la regeneració de teixits i d'òrgans. Però també s'instal·lava el temor, entre altres, davant la possibilitat de la clonació humana. Que se sàpia, Dolly, aliena a tota esta controvèrsia, va tindre una vida relativament normal i va ser mare de 6 ovelletes. Però el 2003 va haver de ser sacrificada a causa d'una malaltia pulmonar. I avui fa anys que la ciència feu possible la clonació d'esta ovella llegendària.
3.
Un 27 de febrer, el químic Constantin Fallberg descobria, mentre sopava, la sacarina. Prohibida, posada en quarantena i analitzada una i mil voltes, és una d'aquelles troballes per accident de les moltes que podríem enumerar al llarg de la història de la ciència. I també un exemple més que el premi se l'emporta el que més corre, en este cas, a l'oficina de patents. No li faltava sal al sopar, era que no s'havia rentat les mans i les substàncies amb què treballava havien impregnat els aliments. Fallberg estudiava possibles derivats del quitrà d'hulla al laboratori. Després de l'incident del sopar, va decidir continuar analitzant el compost i en intuir el seu enorme potencial industrial, va córrer a l'oficina de patents per assegurar-se'n l'autoria. El seu company de laboratori no li ho perdonaria en la vida.
No.
Acabava de néixer la sacarina, un edulcorant que seria una benedicció per a tota aquella persona obligada a seguir una dieta sense sucre. La polèmica plegaria als anys 70, en alertar-se dels presumptes efectes cancerígens de la sacarina, però la majoria dels estudis no serien concloents. No obstant, al Canadà la van prohibir fins el 2014. Siga com siga, la sacarina, si més no el seu nom, continua liderant la dolçor de la sobretaula des del 27 de febrer del 1879.
4.
La nit d'un 2 de març, unes 12.000 persones destruïren 17 instal·lacions industrials en l'episodi conegut com la Revolta Obrera d'Alcoi. Fou a casa nostra una de les manifestacions més intenses del ludisme, un moviment obrer que s'oposava amb violència a la introducció de maquinària i tecnologia en el procés productiu industrial. Este moviment va tindre la seva màxima expressió en començar el segle XIX al Regne Unit i prompte va escampar-se per tot el continent. Així estigué lligat a la indústria tèxtil de les comarques centrals. La revolució industrial s'imposava amb força a la capital de l'Alcoià. La implantació de les màquines de cardar i filar incrementava la producció a nivells impensables abans. Però aquella millora per a uns pocs, els propietaris de les factories, suposava una catàstrofe per a molts altres. Els operaris especialitzats eren substituïts per maquinària que compensava l'activitat d'entre 100 i 200 persones. Hi hagué un temps en què l'àrea d'influència econòmica d'Alcoi s'escampava a moltes poblacions, com ara Muro, Benilloba o Cocentaina. Però la mecanització dels processos de producció va assumir-los en un carreró sense eixida. Aquella nit, els treballadors empobrits s'alçaren i destrossaren la maquinària que consideraven que havia acabat amb el seu mitjà de vida.
5.
Un 3 de març, Steve Fossett es convertia en la primera persona en fer la volta al món en solitari, volant sense escales i sense repostar. Tenia 60 anys i va passar-se un total de 67 hores, 2 minuts i 38 segons als comandaments de l'aparell, el Global Flyer, que aterrava amb suavitat a l'aeroport de Salina, als Estats Units, en culminar l'aventura. Fossett, exultant, va baixar l'escaleta de l'aeronau somrient i amb un afaitat impecable. Fossett, consultor financer i agent de borsa, va amassar una fortuna immensa i la va destinar a activitats tan diverses i insòlites com esta. Una multitud esperava amb expectació Fossett el dia i l'hora que tenia prevista la seva arribada en assolir el desafiament. 36.895 quilòmetres sense tocar terra, a una velocitat d'uns 400 quilòmetres per hora. Va partir d'aquella mateixa terminal per travessar l'Atlàntic, solcar el cel d'Anglaterra i sobrevolar el Mediterrani, part d'Àfrica, Àsia, el Pacífic i l'oest dels Estats Units. El punt d'inflexió que marcaria l'èxit o el fracàs del trajecte va arribar aproximadament a mitjan camí. El combustible començava a ser escàs i la immensitat del Pacífic obligava a prendre una decisió. A pesar dels dubtes, Fawcett va assumir el repte i es llançà a sobrevolar l'oceà. I la cosa, afortunadament, va eixir-li bé. Un 21 de febrer, un britànic anònim es gastava $35.000 en un grapat de pèls de Beatle. L'any 1967 es va rodar How I Won the War, una comèdia britànica en què va participar John Lennon. En ella, un grup de soldats poca traça tenien la missió de construir un camp de críquet durant la Segona Guerra Mundial. Per al rodatge, l'estètica militar exigia cabells curts, i així comença la història d'avui. Exigències del guió, Lennon es va tallar els cabells a Hamburg, en l'establiment de Klaus Baruch, que, amb visió comercial, va conservar un floc de moño del cantant. A partir d'ací, tot va ser qüestió d'esperar. Fa uns anys, en una subhasta a Dallas, Baruch aconseguí col·locar el grapat de pèls de la celebritat a canvi d'una bona xifra. Tot i això, el quilo de pèl de Beatle resulta econòmic si el comparem amb altres flocs de pèl il·lustre venuts al llarg de la història. El 2007 es pagaren $100.000 per part de la cabellera del Che Guevara, que conservava un dels agents de la CIA que el va capturar. 39.000 pels cabells d'Abraham Lincoln, el 2012, o 13.000 pels de Napoleó, el 2010. I també hi ha qui el subhasta en vida, això sí, amb finalitats benèfiques, com va fer Justin Bieber, que replega més de $40.000 que va destinar a una organització en defensa dels drets dels animals.
2.
Un 23 de febrer, el món coneixia el primer mamífer clonat de la història, l'ovella Dolly. Ja tenia 7 mesos quan la van presentar en societat. Va protagonitzar la portada llegendària d'un diari britànic que compliria el món d'esperança, però també d'incertesa. Un èxit per a molts i una fita inquietant per a molts altres. Dècades després, la mirada dissecada de Dolly continua desafiant la curiositat dels visitants del Museu Nacional d'Escòcia. Feren falta 277 proves prèvies. A l'Institut Roslin d'Edimburg, Ian Bilmuth i Keith Campbell obraren el miracle en aconseguir la viabilitat d'un embrió gràcies a les tècniques de clonació. 148 dies després, naixeria un animal amb les mateixes característiques genètiques de l'exemplar donant. Amb ella també s'albirava una nova esperança que molts veren més prop que mai, la regeneració de teixits i d'òrgans. Però també s'instal·lava el temor, entre altres, davant la possibilitat de la clonació humana. Que se sàpia, Dolly, aliena a tota esta controvèrsia, va tindre una vida relativament normal i va ser mare de 6 ovelletes. Però el 2003 va haver de ser sacrificada a causa d'una malaltia pulmonar. I avui fa anys que la ciència feu possible la clonació d'esta ovella llegendària.
3.
Un 27 de febrer, el químic Constantin Fallberg descobria mentre sopava la sacarina. Prohibida, posada en quarantena i analitzada una i mil voltes, és una d'aquelles troballes per accident de les moltes que podríem enumerar al llarg de la història de la ciència. I també un exemple més que el premi se l'emporta el que més corre, en este cas, a l'oficina de patents. No li faltava sal al sopar, era que no s'havia rentat les mans i les substàncies amb què treballava havien impregnat els aliments. Fallberg estudiava possibles derivats del quitrà duia al laboratori. Després de l'incident del sopar, va decidir continuar analitzant el compost i en intuir el seu enorme potencial industrial, va córrer a l'oficina de patents per assegurar-se'n l'autoria. El seu company de laboratori no li ho perdonaria en la vida.
No.
Acabava de néixer la sacarina, un edulcorant que seria una benedicció per a tota aquella persona obligada a seguir una dieta sense sucre. La polèmica plegaria als anys 70, en alertar-se dels presumptes efectes cancerígens de la sacarina, però la majoria dels estudis no serien concloents. No obstant, al Canadà la van prohibir fins el 2014. Siga com siga, la sacarina, si més no el seu nom, continua liderant la dolçor de la sobretaula des del 27 de febrer del 1879.
4.
La nit d'un 2 de març, unes 12.000 persones destruïren 17 instal·lacions industrials en l'episodi conegut com la Revolta Obrera d'Alcoi. Fou a casa nostra una de les manifestacions més intenses del ludisme, un moviment obrer que s'oposava amb violència a la introducció de maquinària i tecnologia en el procés productiu industrial. Este moviment va tindre la seva màxima expressió en començar el segle XIX al Regne Unit i prompte va escampar-se per tot el continent. Així estigué lligat a la indústria tèxtil de les comarques centrals. La revolució industrial s'imposava amb força a la capital de l'Alcoià. La implantació de les màquines de cardar i filar incrementava la producció a nivells impensables abans. Però aquella millora per a uns pocs, els propietaris de les factories, suposava una catàstrofe per a molts altres. Els operaris especialitzats eren substituïts per maquinària que compensava l'activitat d'entre 100 i 200 persones. Hi hagué un temps en què l'àrea d'influència econòmica d'Alcoi s'escampava a moltes poblacions, com ara Muro, Benilloba o Cocentaina. Però la mecanització dels processos de producció va assumir-los en un carreró sense eixida. Aquella nit, els treballadors empobrits s'alçaren i destrossaren la maquinària que consideraven que havia acabat amb el seu mitjà de vida.
5.
Un 3 de març, Steve Fossett es convertia en la primera persona en fer la volta al món en solitari, volant sense escales i sense repostar. Tenia 60 anys i va passar-se un total de 67 hores, 2 minuts i 38 segons als comandaments de l'aparell, el Global Flyer, que aterrava amb suavitat a l'aeroport de Salina, als Estats Units, en culminar l'aventura. Fossett, exultant, va baixar l'escaleta de l'aeronau somrient i amb un afaitat impecable. Fossett, consultor financer i agent de borsa, va amassar una fortuna immensa i la va destinar a activitats tan diverses i insòlites com esta. Una multitud esperava amb expectació Fossett el dia i l'hora que tenia prevista la seva arribada en assolir el desafiament. 36.895 quilòmetres sense tocar terra, a una velocitat d'uns 400 quilòmetres per hora. Va partir d'aquella mateixa terminal per a travessar l'Atlàntic, solcar el cel d'Anglaterra i sobrevolar el Mediterrani, part d'Àfrica, Àsia, el Pacífic i l'oest dels Estats Units. El punt d'inflexió que marcaria l'èxit o el fracàs del trajecte va arribar aproximadament a mitjan camí. El combustible comença a ser escàs i la immensitat del Pacífic obligava a prendre una decisió. A pesar dels dubtes, Fossett va assumir el repte i es llançà a sobrevolar l'oceà. I la cosa, afortunadament, va eixir-li bé.
2. Tot seguit, escoltareu un àudio sobre com era el culte als morts durant l'edat mitjana. Relacioneu en el quadern de respostes els fragments escoltats amb el títol que els correspon, segons la informació de l'àudio. Indiqueu en el quadern de respostes l'opció correcta dels ítems del 6 al 10. L'àudio l'escoltareu dues vegades. Abans, llegiu les afirmacions que teniu més avall. Fixeu-vos en l'exemple, número 0.
A veure, arribem a l'època dels valencians de Jaume I. Quina cultura de la mort tenien?
En primer lloc, cal dir que, evidentment, aquesta cultura estava marcada per la religió cristiana catòlica i, en aquest sentit, com hem vist ja en l'alta edat mitjana, hi ha dues coses fonamentals. Inhumació, sí, res d'incineració, uh-huh, i enterrament en esglésies i convents, en llocs sagrats. En aquesta època, a més, es pot destacar també el moment previ a la mort, pot ser molt previ, fins i tot, de fer testament davant d'un notari. Ah. I cal dir, en relació amb això, que era un moment de certa llibertat personal de qui havia de morir, que en el cas valencià començava amb una fórmula que jo trobo molt bonica.
Sí, a veure quina era.
Els testaments s'iniciaven dient: «Com no hi hagi cosa més certa que la mort corporal, ni cosa tan incerta com l'hora d'aquella», bla, 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 bla,
oh, no? Sí,
mostra la por també de l'home medieval davant la mort física. Uh-huh. I en aquest moment el testador decidia en quina església o cementeri eclesiàstic el soterraven, com es repartia el que tenia, i una cosa molt important, deixava diners o béns per a fer misses de difunts, perquè l'Església va saber imposar la idea del purgatori en l'edat mitjana, sí. I per tant els morts havien de passar un temps purgant els pecats terrenals abans d'anar al cel, i eixes misses de difunts, que es repetien cada any, ajudaven a eixa purga.
Ah, vaja, vaja. I una vegada que es produïa la mort, què passava?
Doncs una miqueta és ja el ritus tradicional que encara han conegut molts de nosaltres i que s'ha mantingut fins a fa poc en certs llocs. Primerament, si hi havia la possibilitat, un retorn donava el sagrament de l'extrema unció. Després de la mort es llevava el cos, s'amortallava i es feia un velatori al llarg d'un dia al llit de la casa, durant el qual s'oferia bon menjar. Després del velatori, un element molt important era la processó fúnebre. Es posava el cadàver en un taüt de fusta i era dut, normalment en Andes, fins a l'església on s'havia de soterrar. En aquesta processó, en què anava molta gent, religiosos, parents, coneguts, en l'edat mitjana cal dir que només anaven de negre els familiars. Després això va canviar. Uh-huh. I en arribar a l'església, després que les campanes tocaren a mort, s'iniciava una missa de difunts, unes exèquies, es feien unes ofrenes funeràries, però en aquest cas no al mort, sinó a l'església, que com veiem es va apropiar de molts elements en relació amb la mort, i després es feia el soterrar del taüt. En el cas dels rics, aquest soterrar era dins de la mateixa església, perquè així ho pagaven, en una capella, a vegades fins i tot amb una llosa que ho marcava o amb un sepulcre de pedra, i per a la gent del comú en un espai per a enterraments que hi havia al costat de les esglésies, en els dos casos en la presència d'un retor que tirava aigua beneïda.
Sí que recorda, no?, els enterraments tradicionals que tots tenim al cap.
Sí, o els hem viscut o els hem vist
sí,
en les pel·lícules.
Sí, jo encara, algun.
Sí. I és el que hem heretat i s'ha fet fins a fa molt poc, i cal dir que també hem heretat una altra cosa molt important d'esta edat mitjana, que és l'atribució a les dones de tot allò relacionat amb el culte als morts. Eren elles les que preparaven el cadàver i el velatori, les que feien les majors mostres de pena i les que després guardaven el dol de negre durant molt de temps, i les que s'encarregaven també de mantindre la memòria dels difunts, visitant les tombes, arreglant-les i duent ofrenes, tradicionalment, sobretot d'aliments, i guardant eixe respecte pels morts de cada casa. Això també, de manera molt clara, ha arribat fins als nostres dies.
Eixes visites... A veure, arribem a l'època dels valencians de Jaume I. Quina cultura de la mort tenien?
En primer lloc, cal dir que, evidentment, aquesta cultura estava marcada per la religió cristiana catòlica i, en aquest sentit, com hem vist ja en l'alta edat mitjana, hi ha dues coses fonamentals. Inhumació, res d'incineració, i enterrament en esglésies i convents, en llocs sagrats. En aquesta època, a més, es pot destacar també el moment previ a la mort, pot ser molt previ, fins i tot, de fer testament davant d'un notari. I cal dir, en relació amb això, que era un moment de certa llibertat personal de qui havia de morir, que en el cas valencià començava amb una fórmula que jo trobo molt bonica.
Sí, a veure quina era.
Els testaments s'iniciaven dient: «Com no hi hagi cosa més certa que la mort corporal, ni cosa tan incerta com l'hora d'aquella», bla, 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 bla. Olé, no?
Sí,
mostra la por també de l'home medieval davant la mort física. I en aquest moment el testador decidia en quina església o cementeri eclesiàstic el soterraven, com es repartia el que tenia, i una cosa molt important, deixava diners o béns per a fer misses de difunts, perquè l'Església va saber imposar la idea del purgatori en l'edat mitjana, i per tant els morts havien de passar un temps purgant els pecats terrenals abans d'anar al cel, i eixes misses de difunts, que es repetien cada any, ajudaven a eixa purga.
Vaja, vaja. I una vegada que es produïa la mort, què passava?
Doncs una miqueta és ja el ritus tradicional que encara han conegut molts de nosaltres i que s'ha mantingut fins a fa poc en certs llocs. Primerament, si hi havia la possibilitat, un retorn donava el sagrament de l'extrema unció. Després de la mort es llevava el cos, s'amortallava i es feia un velatori al llarg d'un dia al llit de la casa, durant el qual s'oferia bon menjar. Després del velatori, un element molt important era la processó fúnebre. Es posava el cadàver en un taüt de fusta i era dut, normalment en Andes, fins a l'església on s'havia de soterrar. En aquesta processó, en què anava molta gent, religiosos, parents, coneguts, en l'edat mitjana cal dir que només anaven de negre els familiars. Després això va canviar. I en arribar a l'església, després que les campanes tocaren a mort, s'iniciava una missa de difunts, unes exèquies, es feien unes ofrenes funeràries, però en aquest cas no al mort, sinó a l'església, que com veiem es va apropiar de molts elements en relació amb la mort, i després es feia el soterrar del taüt. En el cas dels rics, aquest soterrar era dins de la mateixa església, perquè així ho pagaven, en una capella, a vegades fins i tot amb una llosa que ho marcava o amb un sepulcre de pedra, i per a la gent del comú en un espai per a enterraments que hi havia al costat de les esglésies, en els dos casos en la presència d'un retor que tirava aigua beneïda.
Sí que recorda, no?, els enterraments tradicionals que tots tenim al cap.
Sí, o els hem viscut o els hem vist
en
les pel·lícules.
Encara, sí, algun.
Sí. I és el que hem heretat i s'ha fet fins a fa molt poc, i cal dir que també hem heretat una altra cosa molt important d'esta edat mitjana, que és l'atribució a les dones de tot allò relacionat amb el culte als morts. Eren elles les que preparaven el cadàver i el velatori, les que feien les majors mostres de pena i les que després guardaven el dol de negre durant molt de temps, i les que s'encarregaven també de mantindre la memòria dels difunts, visitant les tombes, arreglant-les i duent ofrenes, tradicionalment, sobretot d'aliments, i guardant eixer respecte pels morts de cada casa. Això també, de manera molt clara, ha arribat fins als nostres dies.
Eixes visites.
Activitat 3. Tot seguit, escoltareu una conversa amb Anna Climent, que ha recuperat, juntament amb son pare, dues varietats de cacau que estaven en vies d'extinció. Marqueu en el quadern de respostes l'opció correcta de les preguntes de la número 11 a la 15, segons la informació que escoltareu. L'àudio l'escoltareu dues vegades. Abans, llegiu les preguntes. Fixeu-vos en l'exemple, número 0.
Anna Climent, benvinguda, gràcies per vindre.
Molt bona vesprada, gràcies per convidar-me.
Enhorabona pel premi, Anna. Però què significa per a tu i per a ser aliment haver guanyat l'Empowering Woman in Agri-Food? No sé si ho he dit bé.
Sí, perfectament. Res, va ser una sorpresa, no ens esperàvem aquest premi, i va ser un programa molt inspirador perquè, a banda de donar-nos una formació durant 6 mesos en emprendiment, sobretot inspirat en temes agrorurals, ens van connectar també amb molts altres altres projectes en Espanya liderats per dones que estan en un entorn rural, que és un entorn un poc solitari moltes voltes, i que amb eixa xarxa, no?, de dones que estan emprenent, pues, bueno, ens tendim ahí una nova via, no?, per a col·laborar. I va ser, ja et dic, super inesperat, i ens va ajudar a seguir empentant el projecte, no?, i a donar-nos eixa revalidació, no?, del que estàvem fent.
I recuperar varietats autòctones com és el collaret i la cacau en un sector dominat per la importació és tota una fita, no? Com va sorgir la idea de reintroduir este conreu de cacauets a la Comunitat Valenciana?
Just va néixer un poc del confinament, no? Jo vaig estar així a València, em va pillar a València, i per primera volta vaig anar a un supermercat a comprar els cacaus. I va ser quan vaig veure en l'etiqueta principal collaret en gran, però al menjar-me-los vaig notar com que no era un sabor que em recordava els cacaus de casa, no? Els que tenim
infància,
nosaltres,
no?,
al camp i tornem a casa per autoconsum. Aleshores vaig començar a llegir l'etiquetatge i efectivament vaig veure que darrere més menut ficava origen Estats Units. I a partir d'ahir em vaig obsessionar en mirar totes les etiquetes de tots els envases, no?, que trobava als supermercats, mercats municipals, i la sorpresa era sempre la mateixa, venien tots d'importació.
I per què?
Doncs pareix ser que a partir dels anys 70 el context històric un poc ens porta que en aquest moment començaren a entrar els cacaus d'importació i els agricultors locals no podien competir en preus front a aquests cacaus d'importació, i a poc a poc anaren deixant el cultiu, canviant-lo per altres cultius que sí que els eren més rendibles, i el que van fer, pues, això, a poc va anar desapareguent aquestes llavors fins al punt en el que van dir, ostres, com pot ser que pràcticament queden quatre agricultors o agricultores, no?, que mantenen això per autoconsum, però
casa,
se queda,
no?,
ahí, exactament, per a casa, per amics, familiars, però ja està, se quedava ahí. I aleshores, clar, va ser quan li vaig dir a mon pare, anem a fer una marca de cacaus.
I quina diferència, igual això és un símptoma d'incultura popular, quina diferència hi ha entre collaret i cacaua? Quin dels dos detectives...
No. Bueno, m'ha agradat aquesta història.
Sí, té pintes, és personatges.
Quina diferència és? Pot ser un és de dos, l'altre de tres, o...
Sí, algo d'això té a veure, no? El que passa és que sí que la garantia segura per a diferenciar-los és sobretot el color. El gra del collaret té un color més... suau, més tirant a un color carn. El color de la cacaua és més rogenc, que ens recorda quasi el color del vi. Sí que té algun matís també que canvia en el sabor i sobretot la forma, no? El collaret, sempre diuen que li ve el nom d'eixes dos boletes de les perles, no?, que feien juntes el collar de perles, i després la cacaua pot tindre més de dos grans, no?, que era el que tu comentaves, no?, del número de cada vaina de grans de cacau.
I la diferència amb els que venim de fora, quina és? Com s'aprecia? És quan te'ls menges o a simple vista ja es pot detectar?
Sí, n'hi ha una cosa molt característica que a mi em plena de goig, que és que quan hi ha gent que prova els cacaus Climent, no?, obre el paquet i de sobte li desperta el record dels cacaus que provava dels seus avis.
Només per l'olor?
Ahí està. I ja en el sabor se reconfirma, no? Però en seguida diuen, ostres, m'acaba de recordar els cacaus del meu avi. Són uns cacaus que tenen un greix natural, saludable, més alt, tenen una textura molt més saborosa, o sigui, tenen diferències, tant en el sabor com en l'aroma.
Pot ser alguna...
Anna Climent, benvinguda, gràcies per vindre.
Molt bona vesprada, gràcies per convidar-me.
Enhorabona pel premi, Anna. Però què significa per a tu i per a ser aliment haver guanyat l'Empowering Woman in Agri-Food? No sé si ho he dit bé.
Sí, perfectament. Res, va ser una sorpresa, no ens esperàvem aquest premi i va ser un programa molt inspirador perquè a banda de donar-nos una formació durant 6 mesos en emprendiment, sobretot inspirat en temes agrorurals, ens van connectar també amb molts altres projectes en Espanya liderats per dones que estan en un entorn rural, que és un entorn un poc solitari moltes voltes i que amb eixa xarxa, no, de dones que estan emprenent, pues, bueno, ens tendim ahir una nova via, no, per a col·laborar. I va ser, ja et dic, super inesperat i ens va ajudar a seguir empentant el projecte, no, i a donar-nos eixa revalidació, no, del que estàvem fent.
I recuperar varietats autòctones com és el collaret i la cacau en un sector dominat per la importació és tota una fita, no? Com va sorgir la idea de reintroduir este conreu de cacauets a la Comunitat Valenciana?
Just va néixer un poc del confinament, no? Jo vaig estar així a València, em va pillar a València i per primera volta vaig anar a un supermercat a comprar els cacaus. I va ser quan vaig veure en l'etiqueta principal collaret en gran, però al menjar-me-los vaig notar com que no era un sabor que em recordava els cacaus de casa, no? Els que tenim
infància,
nosaltres, no? Al camp i tornem a casa per autoconsum. Aleshores vaig començar a llegir l'etiquetatge i efectivament vaig veure que darrere més menut ficava origen Estats Units. I a partir d'ahir em vaig obsessionar en mirar totes les etiquetes de tots els envases, no?, que trobava als supermercats, mercats municipals, i la sorpresa era sempre la mateixa, venien tots d'importació.
I per què?
Doncs pareix ser que a partir dels anys 70 el context històric un poc ens porta que en aquest moment començaren a entrar els cacaus d'importació i els agricultors locals no podien competir en preus front a aquests cacaus d'importació i a poc a poc anaren deixant el cultiu, canviant-lo per altres cultius que sí que els eren més rendibles i el que van fer, pues, això, a poc va anar desapareguent aquestes llavors fins al punt en el que van dir, ostres, com pot ser que pràcticament queden 4 agricultors o agricultores, no?, que mantenen això per autoconsum, però
casa,
se queda,
no?,
ahí, exactament, per a casa, per amics, familiars, però ja està, se quedava ahí. Aleshores va ser quan li vaig dir a mon pare, anem a fer una marca de cacaus.
I quina diferència, igual això és un símptoma d'incultura popular, quina diferència hi ha entre collaret i cacaua? Quin dels dos detectives...
No. Bueno, m'ha agradat aquesta història.
Sí, té pintes, personatges.
Quina diferència és? Pot ser un és de 2, l'altre de 3 o...
Sí, algo d'això té a veure, no? El que passa és que sí que la garantia segura per a diferenciar-los és sobretot el color. El gra del collaret té un color més... suau, més tirant a un color carn. El color de la cacaua és més rogenc, que ens recorda quasi el color del vi. Sí que té algun matís també que canvia en el sabor i sobretot la forma, no? El collaret, sempre diuen que li ve el nom d'eixes dos boletes de les perles, no?, que feien juntes el collar de perles, i després la cacaua pot tindre més de 2 grans, no?, que era el que tu comentaves, no?, del número de cada vaina de grans de cacau.
I la diferència amb els que venim de fora, quina és? Com s'aprecia? És quan te'ls menges o a simple vista ja es pot detectar?
Sí, n'hi ha una cosa molt característica que a mi em plena de goig, que és que quan hi ha gent que prova els cacaus Climent, no?, obre el paquet i de sobte li desperta el record dels cacaus que provava dels seus avis.
Només per l'olor?
Ahí està. I ja en el sabor se reconfirma, no? Però en seguida diuen, ostres, m'acaba de recordar els cacaus del meu avi. Són uns cacaus que tenen un greix natural, saludable, més alt, tenen una textura molt més saborosa, o sigui, tenen diferències, tant en el sabor com en l'aroma. Pot ser alguna...